Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este 1 de julio en el que ahora sí, ¿eh? Ahora ya huele a veranito. Y con él, pues a sol, a playa, la piscina, las visitas a museos, el viaje que has querido hacer siempre a ese lugar especial en el extranjero, los días, quién sabe, quizá en el pueblo, o bueno, lo que quiera que hayas decidido para ese merecido descanso. Pues a las 3 de esta tarde comienza la operación salida de julio, en la que se esperan más de 4,5 millones de desplazamientos de los 44 millones de movimientos que, según la DGT, pues vamos a tener a lo largo de este mes. Este es el primer verano sin restricciones, por fin. Y se nota pues que hay muchísimas ganas de salir, de viajar, de gastar también, para el que pueda, claro, porque no todos los españoles podremos salir de vacaciones este año. Según el INE, uno de cada tres no puede permitirse pagarse siquiera una semana de descanso en un hotel o en un apartamento o en un camping una vez al año. Los que sí pueden hacerlo lo van a hacer con la mano metida, sin duda, en el bolsillo, por aquello de cerciorarse de que no hay un agujero por el que se están escapando ahora mismo los dineros, los billetes. ¿A que no te sorprendes si te digo que irte de vacaciones? Lo estás comprobando ya, si ha salido, pues este año te va a salir bastante más caro. El precio de la gasolina y el gasoil va a suponer que el viaje que hagamos a partir de hoy sea un 31% más caro que el año pasado. Para recorrer 100 kilómetros de carretera pagamos 11,5 euros más en gasolina. Si coges el coche esta tarde en Madrid y te desplazas, por ejemplo, a Denia, en Alicante, prepara 46 euros más para la ida y otros 46 más para la vuelta. Y solo hablamos de esto, del coche, de llenar al depósito. Pero a esta factura hay que añadir lo que nos han subido también los alojamientos, lo que nos cuesta salir a comer o cenar fuera, el tomarnos ese aperitivito en el chiringuito, el ocio con los niños o el pagar la factura del aire acondicionado si es que optamos por veranear en casa propia. Hemos despedido el mes de junio pagando un 50% más en luz que el año pasado, a pesar del tope de gas. Y claro, los negocios, todos los del sector de la hostelería también, y acaban repercutiendo en parte en el precio de sus productos y servicios esa factura que cada mes sigue escalando. Pese a todo, la alegría pospandémica está consiguiendo que esto no se traduzca, al menos de momento, en una reducción de la demanda. Igual te sientes identificado con esta situación. 2 años sin veranear, meses soñando con irte de vacaciones, y estalla en febrero la guerra de Ucrania, que dispara todavía más los precios de todo: la luz, el gas, las gasolinas, los alimentos. Noticias en todas partes que advierten de que la economía puede ir a peor y empiezan a sobrevolar fantasmas de todo tipo, los de la crisis de 2008 que nos dejó tan marcados. Y lo pones en una balanza, cierras los ojos y dices, mira, que sea lo que Dios quiera, yo, de momento, me voy de vacaciones y ya veremos qué pasa en septiembre. A mirar hacia adelante, que como dice una canción, lo de atrás ya dolió bastante. Pues hay más noticias destacadas en este 1 de julio, noticias que te cuenta ya en titulares a continuación Sofía Buera.
Y a esta hora, Pilar, continúa atrincherado en una vivienda y con al menos un rehén, el presunto autor de un homicidio en la localidad de Santo Venia de Pisuerga, en Valladolid. El rehén parece ser que es su yerno. Además, en el hospital sigue ingresado en estado grave el guardia civil de la Unidad Especial de Intervención, que ha recibido un impacto de bala en la cabeza. Un amplio dispositivo mantiene acordonada la zona en la que no se permite ni salir ni entrar a los vecinos. El ayuntamiento ha dicho que nadie se aproxime al espacio blindado. Esta tarde están convocadas distintas manifestaciones por toda España en condena por la muerte de 37 personas intentando entrar por Melilla. También se espera que salgan a la calle en Rabat, en Marruecos, para protestar por lo ocurrido en esa frontera y en defensa de los derechos de los migrantes. Aún está por ver si el gobierno marroquí finalmente les dejará celebrarlo. El lunes se reúne la Eurocámara para debatir sobre lo ocurrido. Y hoy es viernes, 1 de julio. Muchos afortunados comienzan las vacaciones de verano. Ya sabemos que tú no, Pilar, pero ¿te vas de fin de semana?
No, tampoco.
Bueno, pues quien lo haga va a tener un tiempo soleado en general, aunque el domingo van a volver las lluvias, especialmente a Galicia, pero también en Soria o en Burgos, donde caerán tormentas. Más cosas: en una entrevista concedida a la agencia Telam, el Papa Francisco ha reiterado que la crisis no se sale solo, sino arriesgando y tomando al otro de la mano por el camino de la solidaridad. Según el Papa, no podemos volver a la falsa seguridad de las estructuras políticas y económicas que teníamos antes, porque estamos en una crisis de civilización y de naturaleza. Y te lo estamos contando estos días: Caritas Española cumple 75 25 años. Por eso está celebrando en el Escorial su Asamblea General. En Herrera en COPE, su presidente, Manuel Bretón, ha confirmado el aumento de la marginación en nuestro país, donde más de 11 millones de personas están en riesgo de exclusión. Por eso sus voluntarios abren las puertas cada día a todos los que necesitan su ayuda ante la falta de trabajo y para tener una vivienda digna, que son sin duda, Pilar, las principales carencias hoy en día.
Y en los deportes, el que tampoco se marcha, creo, de vacaciones, es Luis Munilla, que aquí le tenemos.
Espero que algún día.
Bueno, llegará ese momento, compañero, nos llegará a todos. Bueno, el caso es que tenemos un viernes con un montón de citas importantes.
Sí, Pilar, de entrada comienza una de las grandes citas del verano y del año, porque hoy arranca el Tour de Francia en Copenhague. Así que cuéntanos, enviado especial, Kike Iglesias.
Impacientes ya, sí señor, en Copenhague para que arranque este Tour 109, 13 kilómetros contra el crono. Enric Mas ya ha recorrido el trazado que va a hacer a ser de los primeros en tomar la salida a las 4:15 para intentar evitar la lluvia, que parece segura para primera hora de la tarde aquí en la capital de Dinamarca. Ambientazo, lo de menos es la lluvia en esta ciudad que tiene censadas más bicicletas que personas.
El Tour ya saben que lo vamos a contar todos los días a las 4 en COPE+. En Wimbledon esta tarde juega Carlos Alcaraz contra el alemán Ote en torno a las 6. El Camp Nou ya luce desde hoy su apellido comercial, es el Spotify Camp Nou. Y más citas para hoy, apunten, la selección de waterpolo juega semifinales del Mundial a las 7:30 contra Croacia. También 7:30 juega la selección de baloncesto contra Macedonia en clasificación para el Mundial. Hay partido de la selección femenina de fútbol preparando la Eurocopa a las 5 contra Italia. Además, arranca la Fórmula 1 en Silverstone, es a las 2 con los primeros entrenamientos, y en baloncesto el Barça ficha Jan Veselý y el Juventud renueva ante Tomic hasta 2025.
Pues todo esto y mucho más aquí en R, en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ja som aquí, 1:07, migdia, COPE Catalunya i Andorra. Aquí us parla la Montse Rodríguez amb el senyor Carles Losada, cap d'informatius d'aquesta casa. Senyor Losada, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montserrat? Com estàs?
Molt bé, amb ganes de saber el temps. Com està?
Calor. Avui aprofitem que serà un dia de calor encara moderada, perquè el que ens arriba a partir de demà dissabte és una segona calorada d'aquestes tan potents que deixarà termòmetres, sobretot diumenge, i a les comarques de Lleida, doncs, temperatures que poden arribar fins i tot als 40 graus, 38, 39 i 40 graus. Doncs avui és un temps agradable de calor, a l'espera, com te deia, d'aquesta calorada. Arriba demà dissabte, el dia fort serà diumenge, amb valors que apretaran i amb calor que apretarà de valent. I la pròxima setmana serà, com diuen els meteoròlegs, una setmana tòrrida arreu de Catalunya. Vull dir que cal ventilar-se bé per no patir això tan perillós que hi ha, que són els cops de calor o les insolacions, sobretot la gent que treballa, doncs, que ha de treballar a l'aire lliure. 27 graus ara mateix a Tarragona, 26 a Girona, 24 a Barcelona, 23 a Lleida, 22 graus a Andorra, a la Vella.
I el transport públic i el trànsit, alguna incidència?
Mira, el transport públic amb ni una, i a la xarxa viària ja s'han resolt, per fi, i déu-n'hi-do, ja hem tingut sort, la gent que ha d'agafar aquesta via ràpida, aquesta que era la via ràpida, les incidències que hi havia a l'autopista AP7, a Llinars del Vallès, ja no hi ha cap problema, s'ha pogut arranjar totes les destrosses que va produir ahir l'accident, la topada entre dos camions a Llinars del Vallès, i també s'ha resolt la situació conflictiva, també per accident d'un altre camió que hi havia a Constantí a les comarques de Tarragona i que tallaven un carril direcció a la Comunitat Valenciana. I hores d'ara tenim retencions intermitents a dues vies ràpides de la ciutat de Barcelona, Ronda de Dalt i Ronda de Litoral en direcció Llobregat.
Molt bé, i aquest divendres què podem escoltar l'informatiu?
Doncs mira, d'entrada dues últimes hores molt calentes que acaben de sortir ara mateix dels teletips, una i que ens porten als jutjats, El d'instrucció número 21 de Barcelona ha arxivat la querella contra Ada Colau per les subvencions d'entitats socials fins a l'alcaldessa, una querella que es va presentar fa uns mesos, doncs avui aquest jutjat d'instrucció l'ha arxivada. I el jutge diu que no troba cap tipus de delicte, tal i com va dir el seu dia l'alcaldessa Colau, que ara a 1:30 ara farà una compareixença per donar la seva valoració sobre aquesta resolució judicial. I també els jutjats aquest matí hem conegut que el TCJ ha acceptat la recusació que va presentar l'exmembre de la Mesa del Parlament per Junts per Catalunya, Josep Costa, contra el president d'aquest alt tribunal, Jesús Maria Barrientos en la causa que hi ha oberta contra l'antiga mesa de la Cambra Catalana. Dos apunts judicials d'última hora, i avui també, per qui no ho sàpiga, han començat les rebaixes d'estiu de forma oficial, tot i que molta gent ja ni se'n recorda, perquè algunes botigues, sobretot les de marques internacionals i les franquícies, ja fa dies que les van començar. El petit comerç, però, manté la tradició d'aquest dia 1 de juliol, malgrat que la llei ha diluït aquest període de vacances amb descomptes històricament molt potents, tant per a clients com també per a negocis. Els botiguers ens han avisat aquest matí que el consum s'ha aturat per culpa de la situació econòmica que està travessant, doncs, no només Espanya, sinó tota Europa, i els clients també que ens han parlat aquest matí ens diuen que estan moderant la despesa per por al que pot venir a partir del mes de setembre després de les vacances d'estiu, eh, Montse?
Quin temps aquells de que feia l'entrevista a les primeres persones que entraven al Corte Inglés, eh?
Recordes tu?
Sempre eren les mateixes dues senyores.
Aquell piló de gent que hi havia a les portes del Corte Inglés, eh? I
com
els mitjans allí, alguns a dins, d'altres fora, intentant copsar l'opinió d'aquelles mítiques dues senyores.
Sí, sí, la senyora Paquita, crec que es deia una. Bueno, vostè les podria portar al Converses, però aquest cap de setmana ja està cobert, no?
No, el Converses d'aquesta setmana el tenim cobert, el de la pròxima també, estem ja a la recta final de la temporada. Tenim un convidat d'excepció, una persona que coneix molt bé el món de la política catalana, el món de la cultura, el món del periodisme, es diu Valentí Puig. Amb ell parlarem, doncs, de tot això, de com veu la política catalana, la política espanyola, i també, com no, del que ell entén molt i millor, que és la cultura, els llibres i el periodisme. Tot això a partir de les 12 del migdia des del restaurant de l'Hotel Gran Marina al Walter Center de Barcelona.
Molt bé, i fins que arribi demà, a quina hora comença l'informatiu a aquesta casa?
2:00 PM i 20 minuts, agafarem el relleu que tu deixaràs a les 2:00.
Efectivament, doncs després escoltem l'Osada.
Bon gràcies, programa,
que vagi bé, igualment.
La deixo en bones mans.
Senyor segur? Gil ha trucat.
El senyor de les palanques. Segur? No, acaba un fire la temporada de converses al sí, l'Osada,
sí.
No?
Sí, sí.
Acabar.
Enhorabona, l'Osada.
Senyor, era un piropo.
Esports, Cope, Catalunya i Andorra. La informació esportiva per on para?
Miri, és que ha fet un resum tan exhaustiu i tan complet el senyor Luis Munilla, el gran Luis Munilla, ara fa 4 minuts,
vale,
que ja no sé què explicar-li de nou. Sí, li explicaré. Torno a recordar una vegada més, perquè parlava d'aquest Spotify Camp Nou, efectivament, des d'avui és Spotify Camp Nou, el naming right del estadi barcelonista. Hem de recordar, 1:00 PM i 12 minuts.
Mm.
Dembélé no és jugador del Futbol Club Barcelona. Em diu el Víctor Navarro que ha vist per la Ciutat Esportiva l'agent de Miralem Pjanić. Pjanić sí és jugador del Futbol Club Barcelona i suposo que haurà anat a agafar instruccions o demanar instruccions de què ha de fer Miralem Pjanić, que estava cedit, torna de sessió i, oiga, i què faig? Perquè dilluns, recordem, comença la pretemporada del Futbol Club Barcelona. No amb tots els efectius, no amb la plantilla completa, no amb la plantilla tancada, però sí amb aquells jugadors que poden ja incorporar-se i són de la partida per la propera temporada. Del Mercato Blaugrana en parlarem a Esports Cope amb protagonista. Cosa que no ha dit el senyor Munilla. La presentació de les noves samarretes per la propera temporada de l'Espanyol. La primera samarreta, blanc i blava, tradicional, fa un petit canvi respecte al que és remarcar la franja central blava. Els pantalons continuen en tons foscos, un blau molt fosc, tan fosc que pràcticament és negre, mentre que les mitgetes seran blanques. La segona equipació s'ha decidit que aquesta temporada sigui rosa, perquè diuen a Kelme i l'Espanyol que
l'amor s'hi posa.
És un color que té una certa acollida.
Sí, acollida
en l'afició del Real Club Esportiu Espanyol. I han fet una tercera samarreta que a mi m'agrada moltíssim. Meitat del pit blau, meitat del pit blanc. Que suposo que igual és per edicions especials o anem a veure. Però el bombazo, per mi, d'aquesta temporada és la samarreta de porter. Absolutament negra, però amb aquella escàpula. Se'n recorda vostè d'aquella escàpula que portava Ricardo Zamora en la seva època?
Diria que sí.
Doncs, i si no, obriu les xarxes i busqueu samarreta de porter de l'Espanyol temporada 22-23, perquè és un homenatge a aquella època del Ricardo Zamora i per mi és l'encert i el bombazo de la temporada. Vaja, si jo hagués d'escollir una, em comprava abans aquesta temporada la samarreta de porter, aquesta samarreta negra amb aquesta escàpula blanquiblava, que no pas la samarreta del primer equip. Qui serà que m'està trucant quan saben perfectament que jo estic en antena?
El veí del davant.
Però bueno, sort que està silenciat el telèfon.
Bueno, les
preguntes del dia, Rodríguez, no m'enrotllo més. Com li direu a l'estadi del Futbol Club Barcelona? Camp Nou o Spotify Camp Nou? Camp Opció Nou. Més votada. Hores d'ara, 67% de preferència, Camp Nou. Pregunta en blanc i blau. Creieu que Raúl de Tomàs estarà a la plantilla la propera temporada? Sí, 69%, no, 31%.
Molt bé, senyor Gil, moltes gràcies. Després, a dos quarts de dues, trucarem al company Javier de Ardo, de Tiempo Español, perquè avui fa 5.000 programes.
Hauria de començar avui amb... Sempre comença... Bona tarda, buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Español. No. Avui hauria de començar diferent.
Ah, sí?
Home, és el programa 5.000.
Jo crec que...
No tots els dies un fa 5.000 programes.
Bueno, jo crec que si funciona no s'ha de canviar res. Senyor Gil, gràcies.
També és veritat. Fins dilluns, bon cap de setmana.
Igualment, que vagi bé. I d'aquí a un moment en parlem de la xarxa social de barri Tensal, perquè celebra el seu quart aniversari. Això i d'altres històries aquí a Migdia Cope Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en Cope. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Neri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil. Una cobertura especial desde las 3 los fines de semana.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE con Neri Frade.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Bueno, un mensaje para aquellas personas que conocen o tienen a alguien en su entorno con agresividad, absentismo escolar, consumo de sustancias. En ITA son especialistas en trastornos de conducta y en salud mental del adolescente. Llámalos 900-500-535 o visita su web itasaludmental.com. Pregunta. ¿Tienes sal? La red social de barrio Tienes Sal celebra su cuarto aniversario. Nació con el objetivo de recuperar la vida de barrio, facilitar la comunicación entre vecinos y combatir la soledad no deseada. En estos 4 años son miles las personas que se han conocido, ayudado, han encontrado un compañero de afición o han compartido recomendaciones del barrio a través de la plataforma. Cuenta con más de 190.000 vecinos entre Barcelona, Madrid, Valencia y pronto dicen que llegará a más lugares. Vamos a hablar con la cofundadora de ¿Tienes Sal?, que es Sonia Alonso. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Montse, bien.
Bueno, han pasado 4 años. Oye, ¿cómo ha evolucionado esta plataforma de Tienes Sal?
Madre mía, 4 años y 4 años que han pasado tantas cosas, ¿no? A nivel social, vecinal y de todo. Así que, pues imagínate, también la plataforma ha evolucionado de una forma, pues, dependiendo mucho de las novedades y lo que estaba pasando. Uh-huh. Empezamos en 2018, donde la gente pues lo tomó con muchas ganas, se notó que la gente tenía ganas de retomar la vida de barrio, de conocer otra vez a los vecinos, y empezaban a hacer cosas, a compartir hobbies, a conocerse. Y luego, pues bueno, como todos sabemos, en el 2020 pues llegó la pandemia.
Eso es.
Y bueno, la pandemia también nos hizo mucho valorar los vecinos, ¿no? En la vida de barrio y lo que tenemos cerca. Y eso también lo vimos en la plataforma. La gente empezó pues a volcarse, a ayudar al colectivo de riesgo, a los vecinos, a contactarse entre ellos, porque al final lo que teníamos cerca era lo que podíamos pues llegar. Y luego también vimos el miedo que la gente a quedar, a hacer cosas, con lo que también la plataforma sufrió pues un bajón, ¿no? En ese sentido, en el más 2021 así. Uh-huh. Pero ahora otra vez la gente tiene ganas de volver a quedar y de hacer cosas y unirse y reunirse.
De hecho, así Sonia, que creo que con la vuelta a la normalidad han resurgido también los eventos presenciales, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora ya la gente, pues sí, ha empezado otra vez a quedar, a hacer cosas. Sobre todo la gente lo que suelen hacer así para presencialmente es eso, compartir pues aficiones, ya sea jugar a pádel o dar un paseo o, no sé, la gente que tiene animales que se juntan para sacarlos o algo así. Y luego también pues la gente también se reúne mucho para tomar una caña, que al final es lo que más a la gente le gusta muchas uh-huh. veces, tomar una caña o un café.
¿Cuál es el perfil de las personas que están ahí en esta aplicación de Tienes Sal?
Pues hay un poco de todo. Porque, bueno, a lo mejor las redes sociales son más, la gente joven está más acostumbrada a utilizarlas, pero la vida de barrio y esto de conocer a todos los vecinos y tal, es más a lo mejor de otra generación. Entonces, a la gente más mayor les llama muchísimo la atención y tienen muchas ganas de conocer a los vecinos. Y la gente joven, como está acostumbrada a las redes sociales, pues también se unen. Así que hay un poco de todo.
Uh-huh.
Sí, la media de edad es más alta que otras redes sociales y hay de todo.
Sonia, imagino que con esta plataforma hemos aprendido también lo que es el trueque, ¿no? O aquello de yo te ofrezco esto a cambio de que tú hagas esto, ¿no? Por ejemplo, yo pinto o soy pintor y tú que eres ebanista, pues me realizas un trabajo en un mueble, ¿no?
También se hace, no tanto, además a lo mejor también gente que ofrece servicios o hace favores y tal, porque bueno, a veces encontrar lo que tú necesitas y el otro necesita es un poco más difícil, pero sí que se intenta.
¿En Cataluña cómo está funcionando?
Pues mira, en Cataluña estamos de momento en Barcelona y su área metropolitana. Y funciona pues muy bien. Estamos, bueno, no llegamos a toda la área metropolitana, pero sí que estamos en hospitales de Badalona, en Terrassa, y funciona muy bien. La verdad que tenemos solo en esta zona más de 70.000 vecinos registrados.
¡Caramba!
Y sí, sí. Y muy bien. Donde más mejor funciona diría que es en Barcelona, capital, y en Terrassa.
Uh-huh. La gente está claro que tiene cada vez más ganas de salir de esa burbuja del anonimato, ¿no? Y crear esos lazos con los que viven más cerca. Antiguamente esto era más común, pero desgraciadamente pues con el ritmo de vida que se lleva y tal, a veces no conoces ni al vecino del quinto.
Claro, antes estábamos más acostumbrados a picar a la puerta, ¿no? Yo me acuerdo cuando me mudé de un piso a otro que con mis padres nos fuimos a todos los vecinos a decir hola, somos los nuevos vecinos del ático. Mm. Ahora ya eso no se hace, ahora ya pues hemos perdido un poco esa costumbre. Por eso la aplicación lo que te ofrece es, como no sabemos ya picar a la puerta, pero a golpe de app, pues sí que es más fácil picar a los vecinos y decir hola, ¿no?
¿Qué te iba a decir? ¿Cómo hacerse de la plataforma? ¿Es sencillo?
Sí, es muy fácil. Mira, estamos tanto en versión web como en versión aplicación. La aplicación se llama Tienes Sal y la versión web es www.tienes-sal.es. Y nada más hay que registrarse con su nombre y apellido y la dirección. La dirección es muy importante para asignarte el vecindario, o sea, tu vecindario. Uh-huh. Y una vez ya dentro, pues vas a estar en contacto con la gente de tu barrio y los vecindarios de alrededor. Uh-huh. Es decir, con la gente que conectes y la gente que pueda escribir leer tus publicaciones va a ser la gente que esté cerca tuyo. Y entonces ahí en la aplicación pues puedes hacer también eventos, puedes escribir mensajes privados con vecinos. También hay un mercadillo para poder dar una segunda vida a nuestras cosas y poder vender o regalar.
Pues oye, como quien no quiere la cosa, 4 años creando lazos vecinales con esta plataforma de Tienes Sal. Es Tienes Sal porque, claro, lo más común era aquello de acercarte al vecino de al lado y le dices, oiga, ¿tiene usted sal? Y a partir de ahí nacía esa complicidad entre vecindario, que ojalá vuelva a unirnos, ¿no? Porque vivimos más en el anonimato. Hay que reconocerse, hay que compartir, y siempre está bien tener a un vecino cerca para cualquier cosa, una urgencia o no urgencia, y también para alguna celebración. Sonia Alonso, cofundadora de Tiene Sal, muchísimas gracias y enhorabuena. Que sea por muchos años más.
Muchas gracias, que sea por muchos más. Un abrazo.
Chao.
Con el plan 1-2-3, adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible. Escucha.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650-51-52-53. Y de regalo,
las tres tisanas. Detox, más drena, más lipo y el gel adelgazante con rolones, que solo pasándolo por la barriga o las caderas pierdes centímetros mágicamente. 650-51-52-53. Recuerda, de 3 a 7 kilos menos en 3 semanas. 650-51-52-53. Evoluciona con tu plan 1-2-3.
Doncs amb aquesta música us recordem que el proper 16 de juliol a les 9 de la nit a la sala Luz de Gas teniu un concert tribut a Queen, Play the Game. Ja saps que si vols entrades, atrapalo.com, i que la Cope és la emissora oficial.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Vols gaudir de la millor música pop dels 80 i 90? Tens ganes de ballar al ritme d'Elvis Presley? Aquest cap de setmana, la xica de Yeri de Suspicious Band t'esperen a les nits al Port de Badalona. A partir de l'1 de juliol, gaudeix de la música, l'oci i la gastronomia davant del mar. Venda d'entrades a nitsalportdebadalona.com.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Historia de una canción. I shall sing. Cantaré.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Qué buena canción creó y grabó Van Morrison. Pero qué buena versión hizo en su día Art Garfunkel. Pipo Pam.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Viu el somni d'una nit d'estiu al Festival Castell de Peralada amb Mònica Bellucci, Josep Carreras, el mític ballarí Carlos Acosta, la grandiositat de Nabucco, Joan Manuel Serrat i el ballarí Staatsballet, ballet de l'Òpera de Múnich, entre d'altres. Consulta tota la programació a festivalperalada.com del 8 de juliol al 6 d'agost.
L'actualitat financera i els personatges més representatius de l'economia a Duros a quatre pessetes, amb Quim Esteban, diumenge a partir de les 11 del matí a COPE Catalunya i Andorra.
¿Quieres saber qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿No estás seguro de haber pasado la enfermedad? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas con Democratest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracares somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
COPE Cataluña y Andorra.
Bueno, vaig a provar a veure com me sale, eh? A veure, sube, Mar, la música, a veure. Bona tarda, buenas tardes. La una de la tarde, 30 minutos. Javier de Aro, buenas tardes.
Comenzamos Tiempo de Español, buenas tardes.
Oye, podríamos hacer un día el programa a dúo, ¿no?
A dúo lo podemos hacer, así. Yo creo que quedaría bien. Tú dices buena tarde, yo digo buenas tardes. Son las 6:01. Comenzamos Tiempo de Español en la sintonía COPE Barcelona.
Ahí está. Oye, pues mira, la próxima temporada lo pensamos. Oye, ¿estás nervioso, Javier de Aro, compañero del Tiempo de Español en COPE?
No, estoy tranquilo, estoy bien. Estoy bien porque es un día especial, eso sí, porque nunca podemos esperar cumplir 5.000 programas, que son 5.000 programas que representan 21 años, porque empezamos en septiembre del 2001... y hoy se cumplen 5.000 programas de esa historia que nadie pensaba que podía llegar a este mítico número de 5.000 programas. Así que estamos aquí esperando ya que lleguen las 7:30, que es cuando empezaremos el programa, en el estadio de Cornellà Prat, que también es un detalle.
5.000 programas. Han pasado muchas cosas en estos 21 años, ¿no?
Hombre, a nivel personal y a nivel deportivo también el Español. A nivel deportivo, cuenta. Hemos ganado una Copa del Rey, la del 2006 en Madrid. Vivimos una final de la UEFA en Glasgow. Inauguramos un estadio. Desgraciadamente perdimos a nuestro eterno capitán, Dani Jarque.
Cierto.
Cambiamos de accionariado, es decir, cambiamos de manos el club. De Daniel Sánchez Llibre pasó al presidente Chen. Hemos bajado a segunda. Hemos subido otra vez a primera. Y eso es lo más destacado. Es decir, hay otras historias más pequeñitas, pero a nivel global, estos 21 años dejan a nivel deportivo estas cosas. Y yo creo que son las más importantes, pero no quiero olvidarme, por supuesto, y lo voy a decir antes de que me digas nada, de todos mis compañeros de COPE, que han estado ayudando, aunque sea un minuto, un segundo, en estos 21 años. Y me refiero a mis compañeros técnicos, sí, en general, al director de COPE Cataluña y Andorra, Jordi Casoliva, al jefe de programas también, a Lluís Arté, pero a todos los compañeros que han estado, repito, incluido a ti también, Montse, porque has estado durante muchos años al lado mío también en la mesa de redacción.
Así es.
Y eso también, y yo creo que todos hemos puesto ese granito de arena para que este programa cumpla 5.000. Yo creo que es algo que yo no me lo podía imaginar cuando llegué en el mes de octubre del 2000, aunque empezamos en el 2001, Tiempo de Español.
Javier, en estos 5.000 programas, dime una cosa buena y otra no tan buena.
Es que es complicado, ¿eh? Mira que he pensado veces que me iban a preguntar esto, que era lo que más destaco, lo mejor y lo peor. Ahora, lo mejor para mí son los oyentes, lo tengo claro, y lo peor soy yo.
Como siempre, Javier de Aro sin filtro, ¿eh? Así me gusta.
He tenido momentos duros de cabrearme con el club, con personas del club, con oyentes, con gente de compañeros, tirar bolígrafos, tirar una mesa. Sí. Pero yo sigo diciendo que lo peor soy yo, lo mejor son los oyentes y lo peor yo.
Oye, vas a hacer el programa, lo decías antes, desde las 7:30 hasta las 9 de la noche, desde el club, desde el Real Club Deportivo Español en el estadio. Sí. El marco incomparable para celebrar esos 5.000 programas, Javi.
Sí, yo creo que además es Yo quiero agradecer al club también y en especial a Sergio Aguilar, que es el director de imagen y comunicación, porque desde hace meses me venía diciendo, el programa 5000 lo tenemos que hacer en el estadio. Hubo un momento de duda porque yo estuve enfrentado con el club, me vetó el club en hacer entrevistas, pero yo siempre he dicho que por encima de todo está el club, está la institución. Y las personas pasan, como pasaré yo, como pasarán otras personas que han estado o estarán en el club o están en estos momentos en el club. Por lo tanto, creo que es muy importante ese hecho de decir por parte del Español, oye, queremos que el programa 5000 lo hagas en el estadio, lo vamos a hacer en un palco muy bonito que tiene una vista preciosa al estadio, al campo, que están cambiando el césped ahora. Pero yo también quiero agradecer a muchos sponsors que han estado ayudando a Tiempo de Español en momentos difíciles, momentos de crisis como la que vivimos a nivel económico, sobre el año 2008-2009, que bajó mucho la publicidad, pero por supuesto en especial a Conservas Dani, porque la empresa Conservas Dani, no solo el presidente, que es Daniel Sánchez Llibre, sino todos sus hijos, y han estado apoyando siempre, han confiado siempre en este proyecto de Tiempo de Español desde el día 1. Y creo que con él vamos a vivir también esos recuerdos de estos 21 años de Tiempo de Español en este programa 5000, que es curioso además, Monse, porque el número 21 es el número mítico del Español, porque lo llevaba el eterno capitán Dani Jarque. Pues cumplimos también 21 años de Tiempo de Español.
Bueno, esto empieza a las 7 y media de la tarde hasta las 9. ¿Podemos seguirlo a través de dónde?
Bueno, eso lo tendrías que saber tú.
Bueno, pero quiero que lo digas tú, que queda mejor, hombre.
Si me vas a presentar, vamos a hacer la presentación dual a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet.
Bueno, pues ya lo sabéis, hoy es especial 5000 programas, 21 años, Javier de Haro al frente de ese programa Tiempo Español. Oye, a ver si lo hago bien. Que sean muy, muy felices.
Igualmente a todos los oyentes y a todos los que han participado, aunque haya sido, repito, un segundo en Tiempo de Español. Y por cierto, mucha gente me ha preguntado por la sintonía.
Sí.
La sintonía es un remix de una canción de Texas, Summer Sun, que está hecho ese remix por parte de Giorgio Moroder. Lo digo para que se sepa.
Muy bien, muy bien. Pues queda dicho. Ya sabemos la de Luis del Olmo, que era de aquella mítica serie de televisión, y ya sabemos la de Javier de Haro. Javier, mucha mierda, que vaya muy bien esta tarde. Chao.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, que vaya bien. Bueno, doncs ja ho sabeu, els amics de l'Espanyol, teniu una cita a partir de les 7:30 fins a les 9, 5.000 programes, 21 anys, que es diu ràpid. I nosaltres continuem aquí a migdia, COPE, Catalunya i Andorra, i d'aquí a un moment, després de bons consells, parlarem d'havaneres que arriben a la Costa Brava.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Han sido muchas horas del mejor cine de la historia.
Los clásicos del siglo XX.
Y ha llegado el momento de despedirse. ¿Habrá ocasión de volver a empezar? José Luis García nos despejará la incógnita en una entrevista exclusiva justo después de la emisión del último programa, en el que hacemos un homenaje a las amistades que se inician y nunca acaban. Casablanca. Classics, final de temporada. El viernes por la noche, en 13.
Vaig conèixer un vell pastor que ses ovelles manava. Cada jorn en de sol a sol amb sa flauta companyia, eixa tonada cantava, eixa tonada cantava. Com serà el mar? Serà blau i gran com diuen.
Ai, se'm posa la pell de gallina, eh? Quantes vegades he vist les havaneres de Calella de Palafrugell per terra i per mar. Doncs atenció, perquè aquesta cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell arriba a la seva 55a edició. És una cita musical i festival que s'ha convertit en un esdeveniment cultural de primer ordre i és el tret de sortida de l'estiu a la Costa Brava. L'edició d'aquest any, que recupera la plena normalitat després de la pandèmia, estarà dedicada al compositor de Palafrugell, Josep Bastons, que ha fet 95 anys el 27 de juny i que ha compost més de 100 cançons, sobretot havaneres i boleros. Avui en parlem amb el Francesc Sánchez i Carcases, que és el director artístic de la cantada d'havaneres i és també tot un referent en el món de l'havanera i la cançó popular, i serà un any més el mestre de cerimònies de la cantada. Mestre, bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies per aquesta introducció escoltant Marinera Terra Endins, que justament crec que és molt adequada, perquè potser és una de les cançons, una de les havaneres més conegudes de Josep Pastons, i que també celebrem un aniversari. La va compondre ara fa just 45 anys. Marinera Terra Endins, preciosa.
D'unidó. Escolta'm, jo deia que pell de gallina, quan una persona va per primer cop o escolta per primer cop aquestes havaneres, és una sensació que s'ha de viure, veritat?
I sense cap mena de dubte, i si has tingut la sort, com has comentat, de part de ser-hi doncs presencialment, o veient-la també per la transmissió que fa una parella d'anys que fa TV3 per sí. Mar, doncs encara més, tens l'escenari normalment d'esquenes, però tens una visió des de la zona del Portbó preciosa, anar escoltant aquestes melodies que inicialment varen venir doncs, entre les relacions comercials i musicals entre les Antilles, sobretot Cuba, i Espanya en general, allò que hi ha havaneres arreu, i que a poc a poc s'han doncs, incorporat també dintre del que seria la música popular en general, i concretament a Catalunya, amb aquestes noves havaneres, que a partir de quan es va fer la cantada l'any 1967, diversos compositors com José Luis Ortega Monasterio, Ramon Carreras, però sobretot el gran aportador de temes de Josep Pastons, doncs van enriquir un repertori català que després, està ben segur, Montse doncs, es pogut cantar doncs, aquí de Jamaica, allà en l'Havana, però també la Marinera Terra Endins, que lògicament el meu avi en català. Per tant, podem compartir en aquest cas les dues llengües amb les havaneres més tradicionals i antillanes, havaneres, com diu la paraula, i les que s'han fet en el nou repertori català.
Efectivament. Francesc, hi havia ganes de recuperar la normalitat després de 2 anys d'aquest impàs de la pandèmia?
En tots els aspectes, en tots, però en la cantada d'havaneres, doncs ara fa 2 anys, malauradament, es va tenir d'ajornar, varen fer tot el que van poder per mirar amb les mesures corresponents, doncs fer la cantada en probabilitat a l'espai del Portbó és una platja al voltant d'unes voltes, allà hi ha 2 o 3 carretes més, i era del tot impossible tenir les garanties, si fem memòria en aquests moments, de les mesures que hi havia sanitàries, i la prioritat en aquests moments també era complir aquestes mesures i tenir la màxima seguretat. En principi, aquest any, tot i que continua haver-hi gent, i aquesta setmana, doncs segur que tu i jo i tots tenim amics i familiars que tenen el Covid, que és un Covid doncs, que ja dura 2 o 3 dies en la majoria dels casos, i que és més lògic, per tant, escolta, nosaltres no hi entrem més del compte, són els sanitaris, doncs ja han marcat unes mesures absolutament doncs, obertes, doncs tornem a l'aforament normal, tornem altra vegada doncs, a omplir la plaça del Portbó amb gent i havaneres, i celebrant l'estiu i aquesta normalitat que tots tenim tantes ganes de fluir.
Quants grups participaran i quantes havaneres interpretaran?
Doncs són 4 grups, que tots 4 són, en aquest cas, i com a secció, i que no s'havia fet mai tots 4 de Palafrugell. Pensem que segurament dels millors grups que hi ha a Catalunya tenen seu a Palafrugell, un lloc de molta tradició doncs, en el món de l'havanera, i tots 4 estan molt vinculats, per això ho he triat com a director artístic, doncs amb en Josep Pastons. Aquesta vegada la tria ha sigut veritablement senzilla. Els grups que han tingut més relació d'una manera o altra, per tant, el Portbó, que és un grup que amb en Carles Casanovas doncs, han fet moltes cançons conjuntament amb en Josep Pastons, l'Arsau, un terceto que segurament percentualment és el grup que canta més cançons de Josep Pastons, la Neus Mar, que li va dedicar un compacte, un CD, tot en cançons de Josep Pastons, i lògicament el grup que ell va fundar l'any 1974, arrel de cantar a Calella, el seu grup, que és el Peix Fregit. Cada un d'ells canten 5 cançons, són 20 en total, i d'aquestes 20 n'hi ha 10 d'en Josep, perquè el reconeixement que farem en Josep Pastons justament és escoltar la seva música. Les plaques i els homenatges d'altres tipus, lògicament, hi han sigut i seran sempre i són en el record. Però la millor manera de fer un reconeixement a un compositor és programar i escoltar la seva música, i per això el que varen fer és dir cada grup que sempre canten cançons amb Pastons, però en aquesta ocasió doncs ja us recomanem d'una manera directa que de les 5, com a mínim, 2 siguin de Josep Pastons. I d'aquesta manera doncs hi ha 2 grups que encantaran 2 i 2 grups més que encantaran 3. S'han triat les més conegudes, les més emblemàtiques, com poden ser la Tavernera, Tamariu, Onades d'Amor, A Contracorrent, El Pensament, Negro Abelardo i, lògicament, Mariner de Terra Endins. Hi haurà 2 afegits més, que aquests són el final de sempre, que és el Peter Mova, la cançó més coneguda en castellà antillana, que se'n coneix l'autor, i El meu avi, per acabar, de José Luis Ortega Monasterio.
Escolta'm, s'estrena L'última havanera, no?, que composen Josep Pastons.
Sí, Josep Pastons no para mai, és l'home de la guitarra, ell sempre té una guitarra de mà, el vas a visitar a casa seu i al cap d'un parell de minuts que està allà estàs parlant amb ell i tot el cop agafa la guitarra i dius, què fa aquest home? I es posa a fer uns acords i escolta'm, mira, te vols escoltar aquesta que he fet, que d'això, mira, en Tòfol Mus, en Carles Casanovas m'han portat una lletra i en aquesta lletra d'aquí, un dia anant a casa seu, va començar a cantar una cançó que es diu Quan despunti l'alba. Home, doncs aquesta hauríem de cantar aquest any a Calella. El grup Arjau, doncs, la va agafar i s'estrenà, doncs, la darrera, relativament, la darrera que estrenarem, perquè en aquests moments, sí, el dilluns passat, que va fer 95 anys, una colla de mig, vam estar a casa seu, doncs ja tenia una altra lletra i va començar a fer uns acords.
Olé.
Vol dir que ja n'està fent una altra de nova.
Carai, això és un no parar. Escolta'm, les havaneres franceses és un motor de riquesa, no només per Calella, sinó també per tota la Costa Brava, eh?
Sí, sens cap mena de dubte que s'ha convertit ja també en una música, com deia, popular. Aquest és un aspecte important, que arribi a la gent, no? I si arriba a la gent, doncs es fan moltes cantades arreu. La setmana que ve serà Platja d'Aro, la següent serà Sant Antoni, i com a cantades grosses, perquè jo em refereixo grosses, doncs que sempre hi hagi com a mínim tres grups, en aquest cas a Cavallà n'hi ha quatre, compartint escenari. Però jo diria que cada festa major de Catalunya hi ha una cantada o altra, que ajuda a dues coses. Una, a que es vagin coneguent, doncs, també les maneres, però sobretot que la gent hi participi. Que la gent, o sigui, quantes que gent coneix, lògicament, la lletra de la Marella Gova, del meu avi, de Maria Terrandins, i de moltes altres, i al mateix temps que se senten partíceps d'aquesta organització de la cantada de Valeres, encara que a vegades sigui així baixet i moguent els llavis, la gent va cantant aquella cançó que s'ha fet seva, i això és increïble, això és fantàstic.
Escolta'm, ara, bueno, estic parlant amb tu, però és com si estigués a la barqueta, allà, amb el moviment de les onades, allà, aquell moviment, aquest ball a ritme de veneres.
Que maco.
Escolta'm, em venen records boníssims de molts anys a la Costa Brava. Bueno, espero que la P7 funcioni bé, eh? T'ho dic perquè ja saps què està passant amb la P7, eh?
Ui, quin optimisme que tens. Escolta, jo voldria compartir amb tu quin tema que has tret. Escolta, no, és que aviam, que la gent surti aviat, que vagi amb temps, perquè això no hi ha ningú que ho pugui arranjar. I per tant, són d'aquelles coses, Montse, que tu i jo fem broma, però no és de broma, perquè sobretot la gent que sortiu de Barcelona doncs cap a aquesta direcció, la veritat, hi ha unes cues tan i tan grosses. El millor que es pot fer és mirar de repartir-ho en horari per poder arribar a Calella, en general a la Costa Brava, doncs sense fer massa estona aturat, que a tots ens sap molt de greu, i que esperem que algú hi posi solució, cosa difícil, perquè si no, cada vegada anem de malament en pitjor amb aquest tema. I això donaria per molt.
Doncs un altre dia jo truco francès i m'ho expliques. De totes maneres, escolta'm, al cotxe podem anar escoltant havaneres del viatge, duri el que duri, fins a arribar a aquesta cita, la 55a edició d'aquesta cita musical, aquest festival gran de la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. Acabem amb El meu avi, et sembla bé?
Home, fantàstic. I mira, la podem cantar tu i jo.
Ah, vinga, va. Vinga, doncs, posarem la música, aviam. Ja, estic refinant a la veu, espera, Escoltem la musiqueta. Quin compromís, amb la teva veu.
El meu avi.
Jo he començat, El meu avi se'n va a Cuba, a bordo del català. El millor
barco de guerra
de la flota d'ultramar. Els mariners de Calella.
T'he deixat expressament. Em vull escoltar tu, perquè el millor que es pot fer és no escoltar-me a mi. Però escoltar-te tu, fantàstic, ha sigut preciós.
Francesc Sánchez i Carcases, director artístic de la cantada de Havaneres. Una abraçada ben gran. Visca la Costa Brava, visca les havaneres i visca tots els avis d'arreu del món. Gràcies.
I tant que sí. A tu, bona jornada. Adéu.
Mans a la guitarra, solien cantar. Visca Catalunya, visca el català.
migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Però desitjo que després d'haver cantat el meu avi amb tot un artista, no plogui, eh? Que no plogui, si plou, que ho faci bé. Una de la tarda, 49 minuts. Marta González Peláez, doctora en Comunicació i Ciències Socials, llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació i diplomada en Turisme. Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Com estàs?
Escolta'm, fantàstic, eh? Aquesta cançó que has fet de la manera, m'encanta.
Bueno, s'ha de fer de tot, una mica de tot, eh? Qualsevol any em poso allà a Calella a cantar les habaneres. Escolta, Marta,
perfecte.
Tot bé tu? Què tal? Tot bé?
Bé, també, sí, també molt bé, gràcies.
Me n'alegro. Bueno, escolta'm, diuen que torna la onada de calor, també és veritat que estem a 1 de juliol, el primer dia del mes, i un dels elements importants als nostres bolsos, a les nostres mans, és el bànol.
I, a més, sostenible i ecològic.
Efectivament.
Perquè no gasta energia, només gasta la teva energia del teu
braç. De donar-li els copets, eh? Escolta, un objecte considerat tan espanyol, Marta, va arribar a Europa al segle XVI.
Sí.
Va arribar una mica tard, d'hora, o va arribar quan havia d'arribar?
No, va arribar perquè el van portar uns comerciants portuguesos, que feia, ells ja feia més temps que portaven tenia molta relació de comerç i d'importació de tot el que portaven d'Orient, i entre elles pues, era els bànols, no? Que els bànols eren d'origen egipci, eren dels egipcis, allò de les pel·lícules que la gent pensa que és algo que és una tretza o que és una invenció,
sí.
No, és veritat. Passa que eren més llargues, era una mica com una escombra, no? Diguéssim, de llarg.
Sí, sí, sí.
Llavors, els egipcis el que sí tenien és que tenien una persona que els hi feia l'aire. O sigui, no era com nosaltres, que estàvem dient que era sostenible i ecològic. Bueno, també era sostenible i ecològic, però amb una persona que ho feia. Eh? Llavors, tu no gastaves energia.
Ja. Era una altra que et donava el vent i tu mentre estaves estirat. Escolta'm, però abans duien els bànols, els homes i les dones. Ara sembla, és raro veure un home amb un bànol.
Sí, el que passa és que hi ha alguns... No sé si tu te'n recordes, si és alguna imatge del Jaime de Marichalar.
Ah, sí,
que,
sí.
Doncs pues el Jaime de Marichalar, ell portava un bano, com que era molt taurino, a vegades sortien fotos d'ell als toros, i estava amb el bano, perquè el bano dels homes és el petit. És el que cap a dintre de la butxaca de la jaqueta,
sí.
Saps? La butxaca que són, la gent porta a vegades un mocador o així, doncs teòricament és així petit, no? Però clar, tan petit tampoc no sé si dona tant aire, però bueno, és igual. Era per una qüestió de comoditat. I sí, també és. El que passa és que és més, com més femení, no? És una mica el WhatsApp en èpoques, en el segle XVIII, segle XIX, que no hi havia WhatsApp, ni hi havia ni telèfon. Doncs les noies, sobretot les noies solteres o les senyores casades que volien tenir pues, la millor relació amb altres persones, amb altres homes, pues, era una manera de contactar amb ells, no? Fèiem una mica pues, un llenguatge no escrit, un llenguatge gestual amb un element que era el bànol.
Ara explicarem aquest llenguatge. El que està clar és que el bànol, Marta, sempre ha estat considerat un objecte de seducció, imaginació i de liberació, i crec que la Real Fàbrica de Bànols d'Espanya es va convertir en una de les primeres productores de bànols del món, no?
Sí, ha sigut una de les primeres, perquè van començar, clar, per una qüestió també de que la gent es feia el bànol. Com que hi ha molts tipus de bànols en conjunt amb la roba, no? I, bueno, clar, si tu tenies possibles i eres una persona que tenies molts bànols, doncs jo també volia. Llavors, va haver una època, sembla ser, vaig estar llegint l'altre dia, una informació de la fàbrica, de la Real Fàbrica, i de la Real Fàbrica que ara continua a València, que, clar, ja feien com una mica de competició, no? Era com un complement que les dones el tenien, i a més, bueno, doncs, quan més tenies, millor, no? Perquè era, volia dir que tenies més poder, no? Portaves cada dia un bànol, tenies un bànol per cada ocasió i cada hora del dia, una mica.
No? Home, hi ha molts tipus de bànols, eh, Marta?
Sí, molts tipus. I, bueno, volia una mica només parlar una nota de la composició del bànol, no?
Perfecte.
Hi ha una part, que és la part de la roba, la part aquesta que normalment és de roba, a vegades ara ja són tots, a vegades també és sencer de fusta o d'altre material, és es diu país, això em fa molta gràcia, no? Que és el país.
Uh-huh.
És el clavet aquell que uneix totes les varetes del bànol,
uh-huh.
I després les varetes, no? Que les varetes poden ser de fusta o de materials varis. Entre ells, doncs, el nàcar, el carell, inclús plata. El que passa és que, clar, quan més
lleuger, clar, evidentment. El bambú, imagino que és el més lleuger.
Sí, clar, el bambú o unes fustes aquestes molt, molt, molt lleugeres que donen, a més, més aire, perquè, si no, al final, si tu portes un bànol de nàcar, que està molt bé, que és molt maco, pot ser un objecte de decoració, més que un objecte per donar-te aire, no? Que al final és la finalitat del bànol.
Uh-huh.
Clar, que té una forma molt maca, però una forma així semicircular, molt, com una mica com una petxina, no? També podríem dir.
Sí, sí.
I és molt estètic, no? És molt... Jo penso que és maco, vaja. A mi m'agrada molt els bànols, eh?
A mi també. Jo sempre en porto, eh? Jo sempre en porto perquè sóc fan total. Hi ha, imagino, sí, que bànols de luxe, no? Bànols d'olor, fins i tot, no?
Sí, els de luxe són els que, bueno, una mica han parlat de que són el de carell, el de marfil, les varetes són fetes de materials nobles, no? Que a vegades, pues, no són tampoc tan efectius. Després estan els que tenien forma de violí, eh? És quan queden plegats, pues, tenien aquella forma que té el violí de perfil, eh? No de cara, sinó de perfil. El violí té una forma molt maca, també molt estètica. Diuen que el violí i la guitarra tenen el cos de dona, no? Tenen una mica la forma aquesta femenina.
Mm-hmm.
Els d'olor, sí, això ho van inventar una marca britànica, que era, pues, una mica per donar, quan a la vegada que et dones a l'aire, pues, crees un ambient amb un aroma agradable, no?
Uh-huh.
Perquè, clar, moltes vegades, pues, l'aroma, sí, imagina't aquell temps que no hi havia ni aire condicionat, ni la gent es rentava tant.
No.
Bueno, ara amb el tema de la llum, tampoc la gent podrem canviar tant de roba, no? Però, bueno, no es canviava tant. Fins ara estava molt acostumat al que ens canviava molt sovint de roba. No, pues, imagina't, si tenies un bànol d'aroma, pues, era una cosa que al final et creava una atmosfera que no senties la mala olor dels altres ni la teva.
Efectivament. Escolta'm, si parlem del llenguatge, per exemple, estic veient un munt de coses que es poden dir a través del bànol, no? Jo, per exemple, aquesta de te amo, que per dir te amo només havies de posar el bànol sobre el teu cor. Això volia dir te amo.
Te amo, clar. Sí, és quan... Una mica és el mateix que quan tu poses la mà, no? Quan, ara que ens hem acostumat amb el tema de
efectivament,
del Covid,
amb la paret,
a saludar,
sí,
amb la mà al cor, ho fem perquè, bueno, pues, tens apreci, no? Apreci, te amo, te quiero, eh?
Exacte. O sigui, i quan es diu passar de ti, què es fa? Llença al terra el bànol?
Sí. Això, Montse, quan tu t'enfades moltes vegades, allò que dius... És que, no sé si el terra, però sí que em diu un paper, no? Jo,
ah,
a mi
sí,
em passa, no? M'enfado i llavors tinc un paper a la mà o un llapis i dic, és que això és tal i qual. Bueno, doncs una mica, el bànol, clar, en aquella època, el bànol era l'instrument que tenien a la mà. I, a més, era una manera, també era una manera, el llenguatge aquest era una manera de saltar-se la companyia que tenien al costat, que era, normalment, les noies portaven sempre la mare o una senyoreta de companyia.
Clar.
La companyia sona molt antic, però... Ha hagut molta gent que portava senyoreta.
Sí, sí, una carabina. Escolta, Marta,
una carabina, total.
Estem a punt d'arribar a les dues. I, si volguéssim dir a l'hora que és o a l'hora que quedem, l'únic que hauria de fer jo és obrir el bànol, però només amb un determinat número de varilles.
Això mateix.
O sigui, que si quedem a les dues, obro dues.
Però, clar, aquest llenguatge l'has de saber tu i l'has de saber l'altra persona que li envies.
Home, clar, si no dirà aquesta que li passa, no?
Llavors aquí, el missatge, el canal de la comunicació que també existeix ara, doncs ha de ser, clar, comú, perquè si no, no ens entenem.
Ai, m'encanta, m'encanta. I no tengo pareja es abanicarse de forma lenta y pausada sobre el pecho. Oh, mira, oh, estaré tot el cap de setmana estudiant el llenguatge del bànol, però li preguntaria a algú altre, a aquella altra persona, si l'entenc, perquè si no, escolta'm, perdré el temps. Entre tu i jo ja ens entenem, Marta. Farem el de bànol a bànol. Marta González Peláez, ha estat un plaer, com sempre. Una abraçada forta i ens tornem a trobar divendres de la setmana vinent. Gràcies.
Bon cap de setmana a tothom.
Igualment. Adéu-siau. I arriba el moment de les notícies de les dues. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, i avui el Jorge Martínez i el Marc Pairés a les vies de so. Ha estat un plaer. Bon cap de setmana, vigileu amb les carreteres, si comenceu ara les vacances, que gaudiu, però sempre, sempre, sempre precaució. I també sempre la cadena COPE 24/7. Adéu-siau, que vagi bé. Pilar García Muñiz, adéu-siau.